Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara i fins a les 4. Durant la primera hora us hem parlat del paper de mediador que ha adoptat la Unió Europea o que intenta adoptar per evitar aquesta escalada comercial entre la Xina i els Estats Units pels aranzels de Donald Trump. Això, mentre amb tota probabilitat demà els 27 acordaran la seva primera represàlia als Estats Units, aranzels de fins al 25%, a més d'un miler de productes, entre els quals no hi ha finalment el whisky bourbon. Això el mateix dia que Pedro Sánchez comença el seu viatge oficial a l'Àsia, justament per intentar captar nous mercats comercials. Amb la seva absència, el Consell de Ministres ha aprovat avui ja el primer decret per pal·liar els efectes dels aranzels a l'economia espanyola, amb el PSOE estudiant encara com el tirarà endavant al Congrés. I també us hem explicat que finalment s'han aixecat les restriccions d'aigua per sequera a gairebé tot el país. Han hagut de passar 4 anys. Ara entrem en fase de prealerta. En aquesta segona hora parlarem de què hem après de tot plegat. Aquesta hora, però, què més destaquem, Sara Riera?
Doncs que l'administració Trump qualifica de gran error la decisió de la Xina de contrarrestar aquests aranzels que els ha imposat Washington. El secretari del Tresor, Scott Bessent, assegura que Pequín no entén que la dinàmica comercial entre els dos països justifica que la Casa Blanca imposi els aranzels sense esperar una contramesura.
Crec que l'escalada xinesa és un gran error, perquè van de farol. Si mirem la història de les negociacions comercials, veiem que nosaltres som el país amb dèficit. Així que, què hi perdem si els xinesos ens apugen els aranzels?
Bessent no ha descartat que Europa hagi de rebaixar l'IVA com a condició per aconseguir un tracte més beneficiós dels Estats Units. El secretari del Tresor ha apuntat una alternativa en la negociació que involucraria acords energètics amb altres països per arribar a pactes. Per primera vegada es detecta la presència de ciutadans xinesos lluitant a Ucraïna, del costat rus. El president Volodymyr Zelensky ha revelat que n'han detingut dos, està investigant ara la seva involucració i ha assegurat que demanarà explicacions a Pequín. Per Zelensky és la confirmació que un altre país s'ha unit al Kremlin en aquesta guerra que Rússia no vol l'alto al foc i que confia que això farà reaccionar els Estats Units. Mentrestant, a Madrid hi ha hagut avui un pas endavant perquè el personal d'infermeria i fisioterapeutes puguin prescriure ara medicaments i donar més independència també als farmacèutics perquè, en cas de falta d'estoc de medicaments prescrits pels metges, puguin subministrar altres fàrmacs amb el mateix principi actiu. És una de les mesures principals que inclou l'avantprojecte de la nova llei dels medicaments que ha aprovat avui el Consell de Ministres. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
Esta reforma tiene tres objetivos que son fundamentales, que son modernizar el ecosistema de los medicamentos y adaptarlos al siglo XXI, incorporar todas aquellas lecciones que nos dejó la pandemia en lo que a autonomía estratégica y reservas estratégicas se refiere, y mirar al futuro no solamente de las necesidades de los pacientes, sino también asegurando la sostenibilidad propia de nuestro sistema sanitario.
Mentrestant, el Parlament, llum verda del govern als primers passos per fer realitat el projecte InnoFab. És un nou centre català per al desenvolupament de semiconductors avançats. Concretament, el govern ha aprovat una primera inversió de 3,5 milions d'euros per posar en marxa aquesta licitació del projecte d'enginyeria. Núria Oriol, bona tarda.
Bona tarda. El projecte que es situarà a prop del sincrotró a Alba, Cerdanyola de Vallès, vol convertir Catalunya en un actor clau en el desenvolupament de semiconductors avançats en materials alternatius al silici i busca consolidar el nostre país també com un hub europeu en la matèria. A la mateixa infraestructura destaca la construcció d'una gran sala blanca de darrera generació de 2.000 metres quadrats. El Centre d'Investigació i Preproducció de Xips vol fomentar la innovació i la transferència de coneixement entre recerca i empresa, donant un suport especial a startups, pimes i també a grans empreses. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
I amb aquest acord el que fem és aprovar una primera aportació econòmica de 3,5 milions d'euros. Aquest projecte es fonamenta en l'expertesa de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia.
El projecte impulsat pel Departament d'Economia preveu una inversió global de 400 milions d'euros.
I a aquesta hora declara com ha investigat un soci de l'ANC acusat del delicte de desobediència quan l'expresident Puigdemont va fugir de Barcelona el 8 d'agost. Una cinquantena de persones, secundades per diverses entitats independentistes, li han donat suport a les portes de la Ciutat de la Justícia. Anem fins allà, Maria Núria Rebella, bona tarda.
Se li investiga per haver trencat presumptament el cordó policial establert pels Mossos en els accessos al parc de la Ciutadella el passat 8 d'agost. El mateix investigat ha dit que formava part d'un grup de manifestants que es van dirigir al parc de la Ciutadella per rebre l'expresident Puigdemont. Ha remarcat que els Mossos els van llançar gas pebre de manera indiscriminada per barrar-los el pas i evitar que entressin al parc. Els Mossos justifiquen l'acció aduint que una persona gran no identificada va mossegar un agent al canell i per això van llançar els gasos. Tres Mossos d'Esquadra també estan investigats pel jutjat per la seva presumpta participació en la fugida de l'expresident.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I avui també amb l'Alícia Puig, experta en polítiques públiques climàtics en àmbit europeu. Bona tarda.
Bona tarda.
En Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
I aquí teníem ara un doble front. Hi havia gent preocupada per l'aigua i gent preocupada pel whisky. Just abans, mentre us explicàvem les notícies, els de l'aigua eren l'Alícia i la Gemma, que no sé què estàveu dient de refrigeració.
Una puntualització innecessària. Jo crec que els fans del Marcos no esperaven menys, que fos ell el del whisky. No, jo li estava preguntant amb ella com experta, ara que tothom ha sentit que si tu demanes al ChatGPT que et faci una foto d'aquestes xules d'anime, estàs consumint mig litre d'aigua. Jo em sentia culpable perquè em vaig fer una, només una.
No,
i ella m'ha explicat, que efectivament sí, però que no és ben bé aquesta xifra, sí. I
que hi ha molta aigua que es gasta per refrigerar les màquines d'energia, o sigui, per, bueno, com les nuclears, per mantenir més fred, i per tant és més preocupant la despesa d'energia que no la d'aigua, sense voler minimitzar. Mare meva, ara aquí...
Marcos, no fas cara de sentir-te gaire culpable ni per l'aigua ni pel whisky.
No, a veure, al final, totes aquestes centres de dades de la intel·ligència artificial consumeixen molta aigua perquè s'han de refrigerar i per tant, sempre buscaran llocs on hi hagi un excedent d'aigua i, bueno, és que clar, al final, és que no faríem res. Llavors, jo entenc que estiguem preocupats pel medi ambient, però és evident que si volem una societat més tecnològica i més digital, això també té un cost. No passa res. I jo no em sentiré culpable.
Jo, si m'enganxo aquest debat, m'enganxo una estona.
No, a veure, podem sentir-nos culpables per l'autoria cultural.
No,
per poder,
jo és a dir, no vull que ningú se senti
dir,
culpable.
Si ens fem a una d'aquestes fotos, diguem-ne, amb imatge Ghibli, amb intel·ligència artificial, podem sentir-nos, diguem-ne, seguidistes d'una determinada majoria, podem sentir-nos, diguem-ne, que ens apuntem una moda una mica... En fi, vale. Per això jo puc sentir molt culpable, molt culpable. I jo soc molt fan de Ghibli, molt, molt fan. A mi Porco Rosso, per exemple, és una pel·lícula que m'encanta i que veig un cop a l'any sempre de manera obligatòria. Però, independentment d'això, doncs...
Cadascú té les seves filies. Parlarem d'aigua al final de la tertúlia, perquè avui és una notícia d'aquelles d'impacte important, que és que ja no estem en sequera. Ara sembla com que ja ens hagi vingut tot regalat, però s'ha patit prou. Per tant, en parlarem. Intentarem saber qui hem après, quin és el llegat d'aquesta sequera abans. Però, com sabeu, el primer tema sempre ve de fora.
Sant Jordi a Abacus. Aconsegueix un segell personalitzat per marcar els llibres amb el teu nom per només 8,50 €. Més informació al web. Abacus patrocina aquest espai.
No sé si pendent de l'aigua, del whisky o d'alguna altra qüestió del medi ambient, avui tenim l'escriptora Empar Moliner. Bona tarda, Empar.
Pendent del whisky, evidentment, perquè a més, quan Donald Trump posa arancels, per exemple, el whisky canadenc està fent un acte d'antinacionalisme molt bèstia, perquè, com tots coneixereu, aquest famós còctel que surt a les pel·lícules, en els llibres americans, que és el Manhattan. I el Manhattan es fa amb whisky canadenc. I es fa amb whisky canadenc amb el Canadian Club, famós, aquesta ampolla que té les lletres blanques amb un fons negre, perquè durant la prohibició, durant la llei seca, no hi havia whisky americà, i llavors importaven del Canadà. I per tant, una de les begudes nacionals americanes patirà l'encels, perquè es fa amb whisky canadenc.
Però tu avui no ens volies parlar de whisky, en part.
No us volia parlar de whisky. A veure, una cosa, una pregunta a tots vosaltres. Suposo que tots heu vist Joc de Trons, no?
Sí.
Jo no.
Jo no l'he vist mai. Jo mai, de la vida, d'acord?
Sí.
D'acord. La Gemma no.
Jo no
l'he vist.
Jo
tampoc. Gemma?
Reconec.
Mai, sí. Mai de la vida. Jo tampoc. D'acord, doncs Gemma, tu, per tu i per mi, jo no he vist sóc Joc de Trons, excepte al Museu de Cera que de Barcelona, que hi ha un tron on t'hi pots asseure. Els que l'hagin vist sabran que el símbol d'una casa, d'una família d'aquesta sèrie, ja et dic, jo no ni l'he vista, eh? La família Hivernia és un llop. Un llop, una espècie extinta des de fa 12.500 anys, que es diu Aenosiondyrus, doncs, atenció, alto les seques, la notícia avui era aquesta.
L'empresa biotecnològica nord-americana Colossal Biosciences ha aconseguit recuperar el llop gegant que es va extingir fa gairebé 13.000 anys. Es tracta d'una espècie que apareixia a la sèrie Joc de Trons, que la descrivia com enorme i terrible. Si es confirma l'anunci, es tractaria del primer animal extingit que s'ha aconseguit recuperar. L'empresa ha anunciat que ja han nascut cadells d'aquest tipus de llop que haurien estat creats amb modificacions genètiques.
És molt bèstia. Fa uns quants dies ens van explicar que l'os bru del Pirineu havia estat reintroduït amb èxit. Ara n'hi ha uns quants, i com que ja n'hi ha uns quants, els ramaders ja hauran de tornar a vigilar les ovelles perquè no n'hi hagi unes quantes de menys, perquè si hi ha més ossos, hi ha menys ovelles. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, en Marc Vilaur, ho explicava així a Catalunya Ràdio.
Tenim ja una població estable i clara a la zona del Pallars i la Vall d'Aran. El que necessitem ara és fer un seguiment exhaustiu de la seva evolució i, sobretot, treballar en la coexistència.
Coexistència. A veure, és complicat, perquè augmentar els ossos vol dir disminuir ovelles, el que us deia. Greenpeace per tothom o per ningú. Jo visc en una zona de senglars, on cada nit destrossen els conreus. Transgènics són, perquè s'han creuat amb els porcs vietnamites que la gent es comprava perquè veien la sèrie Porca Misèria, els abandonava al bosc, i ara, que no fan gràcia, s'han creuat amb els senglars i tenen el doble de fills. El depredador del senglar, com del llop, o de l'os, és l'ésser humà. Als contes infantils, el caçador era el bo. El que salvava les cabretes, torturava el llop, per cert. Ara els caçadors estan molt mal vistos. A diferència, i això no ho entendré mai, dels pescadors, que estan superben vistos, o dels senyors de l'escorxador, que també estan ben vistos. A sobre, el llop, com el cabirol, no pateix això que en Martí Boada en deia infortuni estètic. És a dir, el cabirol, que no pateix infortuni estètic, com per exemple la serp, cau molt bé, més que una gallina o que uns enciams. Aquest llop que acaben de recuperar es convertirà en un regal a la carta pels magnats tarats. Magnats tarats vol dir, per exemple, un concepte nou, Donald Trump, etc. Per tant, aviat serà enmig del bosc. Se m'acut una cosa. Fem un parc juràssic amb el llop transgènic. Allà no menjarà ovelles de ramader. I què li donem per menjar al llop transgènic? Tinc una idea. L'ovella d'oli i les seves amigues, també transgèniques. I amb això ho arreglem.
Com heu rebut aquest animal? Hi ha un matís, en part, perquè, clar, aquesta era una informació molt, molt llaminera avui, i han aparegut tot d'experts en l'àmbit de la genètica, de l'ecologia, de la zoologia, que han estat qüestionant aquest anunci d'aquesta empresa nord-americana. No veuen tan clar que hagin aconseguit fer aparèixer una espècie extingida, sinó que haurien fet alguna altra cosa. En tot cas, sí que hi ha aquí un poti-poti d'aquests genètics per pensar-hi,
Déu-n'hi-do, una Paris Hilton que ja se'l posarà a la bossa d'anar al fotocol.
També et diré que parlaves de Joc de Trons. Avui a la redacció teníem el debat de si el referent era Joc de Trons o era Jurassic Park.
Clar, les dues coses. La qüestió és com l'alimentes, la bèstia aquesta, no? Aquesta és la qüestió. I després això, és a dir, recuperem espècies, i un cop recuperades, què fem amb les que hi havia? Perquè, de veritat, o sigui, l'os bru és bru, però els pagesos estan negres,
Però jo crec que és diferent, en part, el que és la reintroducció d'animals que estan en perill d'extinció en llocs que existeixen, que la magufada, no sé quin és el millor objectiu, però que la bogeria de recuperar un animal extint fa 12.500 anys, que respon més com a un joc d'intentar ser Déu com a éssers humans, no? Vull dir que jo entenc que els perjudicis que causa el llop i l'os bru als Pirineus, però són espècies que han habitat sempre, que estaven en perill d'extinció, que tenen el seu ús, que tenen la seva funció dintre dels ecosistemes, i l'altra és això, que és una cosa que, honestament, jo crec que no hauria de poder ser legal que tu recuperis espècies extingides fa 12.000 anys.
Exacte. Sobre l'os bru, per això, sobre l'os bru, sobre el llop, se n'hauria de parlar molt, perquè, és a dir, quan et parlen, per exemple, quan els polítics et parlen, per exemple, i la frase és exacta, de minimitzar els danys. Què vol dir minimitzar els danys? Que seran 3 ovelles i no 20? És a dir, llavors tots volem enciams, i tots volem ovelles, i tots volem ser de quilòmetre zero. És a dir, és molt complicat, Ja et dic, visc en una zona de senglars. Els pagesos estan, i et diré una paraula lletja, fins als ous. Però fins als ous, Perquè cada dia entren els senglars a menjar-se o, per exemple, les guineus, doncs entren a menjar-se les gallines. És molt complicat. La convivència és molt complicada, i tots nosaltres, amb un gran sentit, amb un bon sentit, ens hem convertit en uns pijos. Tots nosaltres volem la millor carn, volem la millor verdura, volem el millor paisatge i també volem tenir l'os bru. I és molt complicada l'existència i des de fora del territori s'entén molt poc, això.
Jo crec que s'entén, però també s'entén que també és la vida. Vull dir que els agricultors també és molt dolent que hi hagi sequera o que hi hagi... Vull dir, depèn de quines pluges. Vull dir, perquè si no l'alternativa també és a aniquilar qualsevol forma de vida asilvestrada que no estigui sota control humà. Llavors, jo entenc que és molt complicat, però que a vegades és com molt blanc o negre, no? Ah, no, que no hi hagi ni ossos, ni llops, ni porcs senglars, només
no,
els animals que controlem els humans.
Bueno. No és això, eh? És a dir, si hi ha d'haver senglars, algú t'ha de poder ajudar a pagar les tanques del teu sembrat. Si hi ha d'haver os bru, algú t'ha d'ajudar amb collarets i una ajuda per quan tu estàs pasturant. És a dir, no és blanc i negre. Evidentment hi ha d'haver os bru, però hi ha d'haver un control brutal perquè, si no, el ramader i el pagès es mor. S'asfixia. I tu parles de la sequera i ara ja acabo el rotllo. Tu parles de la sequera. Aquest any no hi ha sequera. Els viticultors, per exemple, estan respirant, han tingut una collita molt bona, però l'any passat i l'anterior han tingut un 20, un 30% menys, se'ls hi han mort ceps, se'ls hi han mort avellaners, se'ls hi han mort plantes... O sigui, les ajudes no arriben mai. I després tots nosaltres volem prendre'ns ampolles de vi i menjar enciams boníssims i ser de quilòmetre zero perquè som uns culs. És molt complicat, eh?
Clar, jo us volia preguntar si us feia por, però de cop no sabia si la pregunta feia referència al llop aquest extingit, rescatat, i al final una mica, diguéssim, amb una notícia que tampoc s'ajustava al titular inicial, o si us fa més por els llops de veritat, com diu l'Empar, els senglars de veritat o els ossos de veritat.
Jo crec
no?
que a mi el que em fa por és veure... O sigui, per una banda, que puguis arribar a reproduir aquesta espècie extingida em fascina des del punt de vista científic, però penso que si es pot fer això, que des del meu punt de vista és una estupidesa, es poden fer altres coses dolentes, per entendre'ns, no? I em pregunto quina és la utilitat que li donem a tota aquesta bioenginyeria i a tota aquesta enginyeria genètica. Si és per fer el bé, si és per fer estupideses, que les pagui qui les vulgui pagar i plantegem si s'han de fer o no, i si això pot tenir també conseqüències que no són desitjables, no? O sigui, però bueno...
Deixa'm que
no sé
talli,
si
però
és,
crec que
estem
sentint
un
gat transgènic que suposo que...
És el pelma del meu gat, que m'està demanant menjar, de veritat,
aquest
eh?
Aquest és el gat que es pot inspirar a l'os bru, o...
T'ho juro, eh? T'ho juro. És un gat que, us diré una cosa, és Jeffrey Dahmer de la natura. Calla't, ell.
Marcos.
Mare, és que...
Això és la conciliació familiar.
Això és la ràdio en directe.
És que...
No tinc criteri
sobre cap dels tres temes. És a dir, ni tinc criteri sobre... És que sóc tan urbanita que no em puc pronunciar sobre el tema de si els ossos han de ser reintroduïts, no, si
Perdona,
és bo...
Ets urbanita,
si és
però dolent. Menges. Marcos,
no menges ous, però menges verd, menges carn, menges enciams. Dos, jo no he sortit mai a caçar, no.
Jo tampoc, però què tu menges?
Per sort, perquè segurament acabaria ferit algú, diguem, si jo amb una escopeta perdut pel bosc, té tots els números de que això acaba malament, si no em dispararia,
Marcos,
em dispararia al peu.
Problema,
o sigui, no.
Marcos, el problema és que tu diguis, jo sóc urbanita, tu ets urbanita, però consumeixes, menges... cada
dia. Sí, però què?
I vols menjar bé, no? Però I vols que el teu nen mengi bé.
Però totes aquestes tendències de recuperem l'espècie tal i la reintroduïm... Escolta'm, jo veig que un, la gent es gasta calés en això, dos, després sempre hi ha uns pagesos locals que estan sempre molt emprenyats. Com es deia l'os assassí aquell que teníem?
El Goliat, com es deia?
Cachú.
Sí, però Goliat, era Goliat, no? L'assassí, diguem, la sistemàtic, era Goliat, era l'animal el Lecter dels ossos, era...
Em diuen que l'Oscachú demà farà 5 anys que el van matar.
Sí.
Efectivament.
El 30 minuts, van fer un 30 minuts amb el Josep Maria Flores, periodista de TV3, gran amic, i que va morir, i va fer un reportatge
I l'altre, el
Goliat...
No
puc dir més que divertidíssim.
No Goliat, probablement sí. Aquí el subconscient ens ha portat cap a una altra banda. No, és Los Goliat, que per cert llegeixo que vol dir noi jove o fadrí en pallarès, i a part de ser un os jove, sí. Es veu que també tenia una gana immensa i era l'os més voraç. Sí. I que al final el van donar per mort. Va passar alguna cosa al pingú.
Tots haureu vist aquesta pel·lícula d'aquest os drogadicte, no?
No l'he vista, però
amb aquesta sinopsi no.
Bé, l'anunci és més divertit que la pel·lícula, però jo hi vaig anar perquè em va semblar molt divertida el punt de partida.
Doncs avui amb l'Empara hem acabat parlant de fauna ben real i fins i tot de sentir-ne, perquè teníem aquest gat que feia voltes.
Entenc, el famós tell.
El tema inicial era aquest llop ressuscitat, presumptament de fa més de 12.500 anys. Empar, moltes gràcies.
A tu. Adéu, adéu.
Ho lamento molt per vosaltres, però haurem d'anar a temes que fan menys gràcia, perquè tenim la Unió Europea finalment que ha de decidir què fa i que probablement entrarà de ple a l'escena de guerra comercial. De moment tria el paper de moderador. Avui ha demanat a la Xina que treballi per una solució negociada amb els Estats Units que eviti una escalada pitjor encara de la que hem vist les últimes hores. Avui la Xina ha expressat sense fissures que lluitarien fins al final per contrarrestar els aranzels addicionals que li cauran a partir de demà i que podrien arribar a duplicar la tarifa duanera per les exportacions xineses als Estats Units. Els últims dies parlem molt de les borses, parlem de la guerra comercial, parlem dels aranzels. Parlem amb gent que en sap. Saludem Inés Arco, que és investigadora del CIDOB en línia de geopolítica. Està especialitzada en Àsia Oriental i política xinesa. Bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, jo crec que la pregunta que ens fem tots és per què. Per què Donald Trump ataca amb aquesta agressivitat l'Àsia?
Jo crec que aquí hem de tenir molt en present dos punts. Primer, perquè molts d'aquests països tenen un superàvit comercial amb els Estats Units, no? I realment a l'Àsia el que trobem són diferents països que tenen un model de creixement basat en l'exportació, no? I per tant tenen un paper clau en la producció manufacturera mundial. Penso en països com Vietnam o Cambodja, que tots dos han rebut unes tasses, bueno, uns aranzels de més del 45%, que, bueno, que han estat claus en una reestructuració, no? de la inversió i de la deslocalització d'empreses, primer quan s'han augmentat els costos de producció a la Xina, però també amb l'inici dels aranzels cap al país asiàtic amb la primera administració de Trump, no? Però no només aquests països, diguem, tenen un superàvit perquè s'han convertit en hubs de manufactura internacional, sinó també perquè són països en desenvolupament i amb PIBs per càpita baixos, el qual, per exemple, també limita molt el consum que tenen de productes estatunidencs. Per tant, tenim aquest gap, no?, entre el que poden absorbir dels Estats Units i el que ells produeixen.
I el que jo crec... Digues.
No, justament, i el que sí que anava a dir és, òbviament, el factor Xina. Jo crec que aquests països s'estan convertint una miqueta en un proxy en aquesta guerra comercial entre Washington i Beijing, perquè és veritat que hi ha una part de productes que produeixen que estan composats en béns intermitjans, bueno, intermedis de la Xina, i que, bueno, que després sí que acaben als Estats Units.
O sigui, el motiu pel qual els Estats Units, Donald Trump, fixen aquests aranzels tan grans és perquè la Xina no els pugui fer servir per esquivar els aranzels que li apliquen ella mateixa.
Exacte. O sigui, justament el que dèiem ara fa una estoneta, no? Que en aquest moment en què comencen a haver-hi uns aranzels cap a la Xina, moltes empreses, no només diem estatunidenques i europees, que això ho hem vist, sinó que també xineses, han dit, bueno, doncs la meva forma d'escapar aquests aranzels és de deslocalitzar la meva producció, i han escollit països com Vietnam o com Tailàndia. Això, clar, això implica que ara hi ha una gran pregunta, perquè hi ha estudis, no?, que s'han fet per investigadors australians que diuen que, per exemple, en el cas de Vietnam, només el 25% del que exporta als Estats Units sí que té un origen xinès. És a dir, el 75% és producció local i, per tant, aquests aranzels no només danyen a la Xina, sinó realment a totes aquestes indústries i fins i tot empreses estatunidenques que estan en aquests països.
Des d'un punt de vista de com s'està reordenant el món aquests últims dies, com s'explica que, a diferència del que fan altres països o la mateixa Unió Europea que prioritza la via de la negociació, la Xina decideixi anar al xoc i li digui a Donald Trump que cada aranzel que li imposi ells el replicaran, que es planten i que aquí no hi ha res a negociar i que ells no seran els primers a frenar?
Aquí hi ha un element clau, i és que la Xina també té una població, no?, la que ha de respondre, tot i que sigui en un règim on la seva autoritat i la seva legitimitat vingui per un element econòmic. La Xina ho fa sobretot per demostrar que és una nació al mateix nivell dels Estats Units i que no s'assentarà en aquest element econòmic. Per tant, justament el que estem veient, i que és especialment perillós, és que cap de les dues parts ara mateix vol negociar, i el que veiem és aquest increment de les tensions amb aranzels, però també, i jo crec que aquest pot ser un dels pròxims moviments de la Xina, trencant cooperacions en espais com pot ser el fentanil, i en molts casos també anant a les bases de votants de Trump.
Tenim els dos països que, com dius, no volen negociar. Avui veiem com la Unió Europea, d'alguna manera, intenta agafar la bandera no només de la negociació, sinó de fer de mitjancera en aquesta negociació. La Xina es pot creure aquest rol de la Unió Europea com a mediadora entre ells i els Estats Units, tenint en compte que ells també tenen els seus contenciosos específics amb Europa?
Crec que ara mateix la Xina veu Europa com a una finestra o d'oportunitat. O sigui, els xinesos porten ja diversos mesos i fins i tot anys intentant apropar i remediar la relació amb la Unió Europea, que en molts casos ha estat danyada per el paper que ha tingut la Xina en el conflicte d'Ucraïna. La Xina els ha donat una miqueta la mà també dient que, per exemple, en les negociacions de pau a Ucraïna haurien d'estar la Unió Europea. Així que crec que sí, que pot haver-hi una perspectiva de dir, bé, ara podem apropar-nos a la Unió Europea i, per tant, acceptar aquesta oferta de mediació, però no oblidem que al final el públic al que la Xina ha de respondre, o sigui, les autoritats xineses responen, és a la seva economia, als seus ciutadans, i, tot i això, els seus interessos nacionals seran sempre prioritaris a la relació amb la Unió Europea.
Una informació que comença a córrer a nivell d'anàlisi aquests dies pels mitjans de tot el món és que si la Xina deixa de poder vendre massivament als Estats Units per culpa d'aquests aranzels, tot el que produeix la Xina haurà d'anar a alguna banda. I aquesta banda, i més al fil de les explicacions que ens estàs donant, pot acabar sent a Europa, segurament. Quins efectes pot tenir això?
Clar, aquí també entrem en quines mesures està posant la Unió Europea, sobretot en la seva seguretat econòmica, no? I el que estem veient, que crec que és un joc molt interessant o una dansa que estan fent, sobretot des de Brussel·les, és que tot i aquest apropament amb la Xina, també s'estan posant en marxa moltes de les accions d'aquesta agenda de seguretat econòmica i de de-risking que porten anys en funcionament, no? I penso en aquestes investigacions, per exemple, sobre inversions xineses, formes també de protegir i de posar aranzels al vehicle elèctric. Per tant, ara mateix no és això, és un moment on s'està donant un cert apropament a la Xina, és una mà oberta, però sempre tenint en compte quins són els interessos d'Europa. I si la Xina no ho respecta, és molt possible que aquesta finestra d'oportunitat i d'apropament s'acabi tancant.
Veiem aquests dies com els Estats Units es van tancant en ells mateixos. La prioritat és produir a dintre, consumir a dintre i no fer cas de res del que passi fora de les seves fronteres. Ho veiem també en altres àmbits com l'OTAN. Veiem que la Xina doncs, no té un especial interès en frenar aquesta dinàmica. No sé si és perquè pensen a Pequín que ells poden anar ocupant tots els espais que pugui deixar lliures els Estats Units.
Jo crec que això que assenyales és un dels punts molt claus. O sigui, la Xina, en molts casos, és un país que sap cooptar i sap ocupar els buits que es creen en el sistema internacional. Ara bé, és a dir, el que veiem també és que ja no és una competició a nivell de dos pols. O sigui, el món ja no escolleix entre Washington i Beijing, sinó que tenim molts actors que també estan intentant jugar aquestes cartes, no? I també la Unió Europea el que està fent és diversificar. Per tant, ara mateix tenim molts buits de lideratge on anirem veient diferents actors que s'intenten posicionar, no? Des de la Unió Europea, des de la Xina, també tractant d'agafar aquesta imatge del gran suport al lliure comerç, no? Tot i la contradicció que això pugui ser, però també d'actors regionals com la Índia, que també està intentant cridar de que això és un element negatiu pel sur global i pel desenvolupament de molts països, i d'altres actors regionals.
Ja per acabar per meva, després tinc una paraula demanada, si va bé. Clar, tenim Pedro Sánchez que comença ara una gira per l'Àsia i, evidentment, el moment no és casual i les destinacions, primer el Vietnam i després la Xina, tampoc ho seran. Com hem de llegir aquest viatge?
Jo crec que és aquest element també de diversificació, no? O sigui, Ara mateix el que sí que tenim a llarg camí és que Vietnam, per exemple, és una de les economies amb un major creixement a nivell internacional actual, o sigui, tenen un objectiu de PIB, de creixement de PIB aquest any d'un 8%, que possiblement s'hagi de revisar a la baixa amb aquests aranzels, però no implica que no sigui una... tota la zona, no, del sud-est asiàtic són mercats en creixement, són el desenvolupament d'una classe mitjana que també a nivell econòmic, no, des d'aquí a Europa, ens interessa. I amb la Xina, no? És a dir, Pedro Sánchez al final reflexa també diferents posicions que també han pres des de França, des d'Itàlia i des de la mateixa comissió els últims dies. Que aquí al final és intentar crear una relació econòmica i comercial amb la Xina molt més equitativa i molt més justa, però també, per exemple, en el nostre cas, com gestionem, per exemple, aquesta investigació que va obrir la Xina el juliol del 2024 en els productes porcins, que clar, Espanya és un dels principals exportadors d'aquests productes al país asiàtic, i també com atreure inversions que siguin claus i que siguin estratègiques, per exemple, en temes de transició verda i de millorar la competitivitat. Jo crec que això és un element que és específic d'Espanya, però que també reflexa una voluntat europea.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15, per tant, ara obre la borsa americana, per tant, sabrem també una altra vegada, un altre termòmetre de com reaccionen els mercats. Marcos, tens una pregunta.
Sí, professora Arcos, soc Marcos Lamelas. Li volia preguntar, aquest conflicte de guerra comercial entre Xina i Estats Units, quina derivada tindrà en el conflicte de Taiwan? I què podem esperar a curt termini pel futur de la illa?
Clar, Taiwan, de fet, també ha sigut un d'aquests territoris que ha rebut uns aranzels bastant més alts del que s'esperava, no?, d'un 32%.
Sí, no són aranzels d'aliat.
Exacte, o sigui, al final és aquest càlcul, no?, tan específic que s'ha vist, que ha sigut de reduir, de dividir quin és el dèficit comercial que té els Estats Units amb un país per les importacions que té d'aquell país. I, bueno, i a més, després els aranzels que ells... Bueno, això dels aranzels que ells apliquen és la meitat d'aquest resultat. Però jo crec que aquí a Taiwan sempre hem de tenir en compte quines són les dinàmiques internes, sobretot que passen a la Xina. I el que estem veient en els últims mesos és que, per exemple, hi ha una certa campanya anticorrupció en elits de l'exèrcit. És a dir, en els últims 2 anys hi ha hagut 14 líders que han estat destituïts, especialment per temes, sembla, de corrupció. Això implica que ara mateix no hi ha, diguem, una confiança per part de les elites a Pequín de poder fer qualsevol atac. Això en el curt termini. Clar, en el llarg termini aquí haurem de veure com van canviant les diferents dinàmiques i sobretot el pilar que els Estats Units encara estan mantenint a la regió, que és el militar. És a dir, el que veiem és que els Estats Units està perdent la seva rellevància en elements, per exemple, del desenvolupament, amb tot el tallament de l'ajuda de USAID, i en aquest element de ser una economia oberta i que portava el desenvolupament de la resta de la regió. El que sí que veiem que de moment encara es manté, tot i pressions, per exemple, aliats com Japó o Corea del Sud, que augmentin la seva despesa militar, és aquest suport o aquesta força, no? Aquesta deterrence by strength, que diuen ells, aquesta forma de dissuasió a través de la força, i que encara, doncs, en el cas de Taiwan, continua tenint un element central.
Doncs són les explicacions d'Inés Arco, investigadora del CIDOP, en la línia de geopolítica especialitzada en Àsia Oriental i política xinesa. Avui, aquests dies, ens alegrem molt de tenir a Catalunya gent que investigui a fons sobre tots aquests temes, perquè quan ens esclaten a les mans i no entenem res del que està passant, els hi podem fer preguntes. Inés Arco, gràcies, bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bona tarda.
I per qui n'estigui pendent, sapigueu que la borsa americana ha obert clarament a l'alça. Nasdaq, Standard & Poor's i el Dow Jones estan tots pujant a més d'un 3%. L'IBEX 35 també intenta arribar a aquest 3%. Per tant, avui no veurem aquelles imatges de brokers amb cara de desesperats que habitualment il·lustren les informacions bursàtils en dies com els que hem deixat enrere. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada haurem de continuar parlant d'aranzels, però parlarem de com ens podem protegir de tot plegat amb les mesures que ja van prenent els governs perquè l'economia, i per tant tots nosaltres, ens en ressentim al mínim possible. Ara tornem.
Què no faries per les teves amigues? Un cant a l'amistat i a la bellesa. Res més poderós en temps de desconcert. Marta Vives, autora de l'èxit Diguem-ne Amor, torna a les llibreries amb Tens la força de les coses. Aquest Sant Jordi, Tens la força de les coses, editat per Ara Llibres.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
El periòdico et convida a una experiència única. El dimarts 15 al Teatre Apolo, funció especial d'Un monstruo viene a verme, una història de valentia que et tocarà el cor. Després de l'obra, xerrada amb experts de l'Associació contra el Càncer sobre la importància de la prevenció i el suport. Si ets subscriptor del periòdico, viu aquesta experiència que està emocionant Barcelona.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Sense fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
Dia. Passen 5 minuts de 2 quarts. I de seguida anem amb el que us dèiem, aquest viatge de Pedro Sánchez a la Xina i també amb les mesures que ja va tirant endavant el Consell de Ministres. Abans, deixeu-me ressenyar que durant la publicitat s'ha dit és molt fort, l'economia del món depèn d'un pavo.
Sí, correcte. Jo sóc adolescent encara i utilitzo...
Però és que és molt il·lustratiu, o sigui, Però és això, o sigui, depèn de com es llevi avui Donald Trump.
És que jo crec que aquesta és l'arbitrarietat que un sol senyor... Recordem que aquest senyor ha estat elegit democràticament i tot, però ha estat elegit per governar un país, però està governant el món i les conseqüències del que ell un dia o altre es llevi i decideixi. Ara també el Marcos ho deia, no? El programa, és a dir, el marc teòric amb el qual ell havia d'aplicar els aranzels és un que després ha estat un altre, el que ell ha decidit, no? I jo això em resulta bastant inquietant, que un sol senyor al món pugui acabar provocant una recessió en determinats països, i jo crec que el que ell, no sé si no n'és conscient o no, que pot morir matant, tots aquests aranzels acabaran perjudicant a molts dels seus votants, que són classe treballadora i gent pobra, que es trobarà amb preus més alts, amb manca de productes i amb una situació comercial també que pot ser molt complicada pels Estats Units, si no li surt bé aquesta jugada estrambòtica que vol fer.
Li sortirà bé, Marcos?
Els experts diuen que no, que això li costarà un 1% del PIB. És a dir, si la previsió ara era que Estats Units pujaria un 1,4 o un 1,5 aquest any, doncs pujarà només un 0,4 o un 0,5. És a dir, això, perquè ens fem una idea, suposarà una caiguda dels ingressos fiscals dels Estats Units en 252.000 milions de dòlars, que és bastant més que els 6.000 milions de dòlars que s'estalviarà refinanciant els 8 bilions de dòlars que li vencen en deute i que podria estalviar-se si aconsegueix que els bonus de deute nord-americà baixin de preu, que és una cosa que sí que està aconseguint amb aquest d'allò. És a dir, és una mica el que la meva mare resumiria com el negoci de les cabres. És a dir, tu fas una cosa per estalviar-te algunes coses, però el cost brutal que té això a curt t'ho pulveritza tot.
També és la metàfora, és la metàfora de la manta, no? Vull dir, potser l'estàs tirant amunt per tapar-se la part superior del cos amb aquest tema del deute, però de moment va deixant els peus però, destapats.
Sobretot és que és una execució molt matussera, molt matussera, molt matussera, d'un pla que podria tenir un determinat sentit o no i que podria sortir bé o no, perquè l'economia no se sap mai i les derivades sempre són molt... De fet, ara és massa aviat. Venint aquí a l'emissora m'he trobat a un importantíssim empresari de l'IBEX català i li he dit, escolta'm, com t'anirà això dels aranzels? Diu, bueno, no m'afecta l'altre. Li dic, home, la meitat de la teva empresa està als Estats Units. I diu, bueno, però és que és massa aviat. És massa aviat. I ara el que està clar és que ho vendrem tot més car, però és massa aviat per veure què passarà encara. I és veritat que és massa aviat, però no té bona pinta per Donald Trump.
Sí, però jo un matís, el que tu expliques, Marcos, de que ara venen aquest any, per exemple, no, serà negatiu, això ja hi comptava Trump, que els dos anys que hauran de menjar recessió i inflació vindran. El tema és si aconsegueix baixar els tipus d'interès i, per tant, et tornes menys atractiu per ser el receptor global d'estalvi i, per tant, sí que animes a que, amb el dòlar una mica menys fort i amb aquests aranzels dinamitzes la indústria interna. I això sí que jo estic molt d'acord que ho ha fet de forma molt matussera. Però el pla en si, hi ha una lògica darrere i hi ha una possibilitat de que hi hagi unes conseqüències que no siguin tan esbojarrades com ara ho sembla de bones a primeres.
Però és molt complicat. Dos, hi ha molts factors. Per exemple, Estats Units i Europa no són el mateix. En Estats Units, els estalviadors tenen majoritàriament els seus estalvis en borsa.
D'aquests... Això és mentida. Només el 10% d'americans posseix el 89% de les accions en borsa. La borsa nord-americana és ultralitista respecte a les mans nord-americanes. El tema és que absorbeix l'estalvi d'altres llocs del món, entre el 40 i el 50% mundial. No és tant l'efecte que tindrà en la borsa per part dels americans, és l'efecte que tindrà en la resta del món respecte a aquest estalvi i respecte als tipus d'interès de la Fed, si ho baixa o no.
No, a l'estalvi dels nord-americans, que estalvien molt poc, perquè gasten moltíssim, i gasten moltíssim a crèdit, que estalvia molt poc, però està molt sovint en accions. Molt sovint en accions de la pròpia empresa que et paga bonus o que et paga... Sí. I gran part d'aquest estalvi s'ha pulveritzat en 3 dies. És a dir, estem jugant un joc que no veiem ben bé les derivades per on anirà i que són molt complexes, Alicia. Jo crec que no li sortirà bé.
No, jo crec que potser amb el... O sigui, sobretot és el rol que jugui Xina. Però que ara mateix ell porti aquesta situació límit de nivell d'aranzels per negociar, com estan dient certs experts nord-americans, poder començar a cobrar certs països per l'ús del sistema dòlar, que en el fons hi ha molts experts que diuen que volen arribar a aquest punt, si això ho aconseguís, seria una manera de reforçar-se com encara líder mundial que ara ho està perdent davant la Xina. Llavors, jo no plantejo que surti malament o no, perdó, ja callo, sinó que potser... En aquest sentit, li surt bé que hi ha molts països que acabem, inclosos la Unió Europea, abaixant el cap i, per tant, pagant diners per entrar dintre del sistema dòlar i poder utilitzar el dòlar com a moneda base.
Esteu aportant moltíssimes dades i d'una certa profunditat tècnica, cosa que demostra que aquests dies tots anem buscant informació per orientar-nos amb tot el que està passant. També els governs, deixeu-me lligar-ho amb el tema que volíem tractar a partir d'ara, perquè el Consell de Ministres ja ha començat a aprovar coses, ha aprovat un primer decret per pal·liar l'efecte d'aquests aranzels. Tenim 5.000 milions en avals per donar liquiditat a les empreses, 2.000 milions en assegurances, 700 milions per exportar nous mercats, buscar clients fora dels Estats Units. D'aquests 5.000 milions d'avals, una quarta part aniran per empreses catalanes segons Junts, tot i que el govern espanyol matisa que encara no s'ha territorialitzat cap mesura. Per tant, aquí ja tindrem una altra vegada batalla política perquè el govern espanyol continua estant en minoria i, per tant, tots els seus socis el podran condicionar cadascú cap a la seva banda a l'hora d'aprovar aquestes mesures de protecció davant aquesta tempesta perfecta que sembla que s'escampa pel món. També el PP, que havia demanat una sèrie de mesures que fossin incloses en aquest primer decret i que de moment no han entrat. Sentiu el que ha dit aquest matí el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Y lo único que hicimos es sentemos a negociar sobre esas y hagamos un plan integral, porque lo que hemos conocido es solamente endeudamiento, pero creo que eso no da respuesta. Entendemos que el gobierno, si quiere contar con el Partido Popular, aceptará esas propuestas.
Què penseu que aquest decret ha de tirar endavant segur? Perquè si no quedarem tots plegats desprotegits, però que es clou d'estirar...
Sí, jo del repartiment de diners, si hagués estat jo la persona que reparteix els diners, hagués fet una partida molt més gran a l'obertura de nous mercats i a buscar... Només han destinat 700 milions a obrir nous mercats. Jo crec que al final això ha de servir també com a oportunitat perquè les empreses diversifiquin els seus mercats, diversifiquin també els seus productes i intentin no dependre tant d'aquest mercat, en aquest cas l'americà, o els mercats que siguin. És a dir, això al final pot ser una oportunitat perquè s'obrin nous mercats. Avals, crèdits, això està molt bé, però els avals i els crèdits no són gratis i les empreses també han de veure quin camí poden seguir, quins efectes tindrà, perquè cada sector tindrà uns efectes més o menys forts en funció del sector que treballin, no? Però jo destinaria més diners a... Més diners o més idees, perquè no necessàriament ha de ser milions i milions, sinó buscar noves possibilitats i nous mercats.
Home, el pla de suport a les empreses està bé, el repartiment del pla, la xifra que dona Junts, no ha de ser una xifra política. El 25% de la indústria espanyola està a Catalunya i, a més, és una indústria molt exportadora. Per tant, és a dir, no, només amb la SEAT i els cotxes que ven la SEAT, diguem-ne, ja... És a dir, no fa falta fer una quota política d'això i si el número és 25, no hem d'estar discutint d'això perquè no té molt de sentit, eh? És diguem-ne, seria, diguem-ne, el que tocaria i només, no cal d'allò. Llavors, sí, està bé donar mesures de liquiditat, sobretot alguns sectors que patiran molt. El vi i el cava, per exemple, patiran moltíssim. Això, per mi, té un punt positiu. Acabarem trobant Riojas Gran Reserva a molt bon preu aquest Nadal, i això potser, diguem-ne, sigui una gran notícia, diguem-ne, per als nostres consumidors, però es patirà molt. Molt. Hi ha determinats sectors molt, molt concrets que patiran molt. I sí, aquests necessitaran aquests ajuts i aquestes injeccions de liquiditat urgent, i està bé que el govern administri i posi aquestes mesures.
La situació deu ser seriosa perquè el PSOE i el PP estan parlant molt intensament i els dos tenen com molt el concepte de que ho tiraran endavant.
Tots dos tenen entre els seus votants molts empresaris. I llavors, però de totes maneres és veritat que és d'aquestes coses que dirien, que a mi no m'agrada, però aquesta cosa que diuen qüestions d'estat, que al final és una crisi que afecta a tots els votants de tots els partits. És a dir, no és una cosa que diguis, no, això només afectarà doncs el petit empresari, que potser és més progre, o això només afectarà el gran empresari o a les companyies energètiques o el que sigui. O sigui, això al final l'afectació anirà a tota la societat. Per tant, jo crec que tots els partits tenen interès en trobar una solució o unes mesures d'ajuda al que pugui venir, no? I més encara en una economia que tampoc és que sigui la panacea. O sigui, que qualsevol... Entenc que per responsabilitat política els partits doncs estan diguéssim, predisposats a trobar una solució ràpida.
Sí, jo, com comentàveu, a veure, evidentment que aquest pla s'havia de fer perquè és un xoc en els mercats que pot ser amb una magnitud similar que als inicis de la pandèmia, no? A nivell dels xocs comercials. El que sí que plantejo... És un tema molt complex i encara en sabem poc, però... El Marcos es referia, per exemple, al cas dels viticultors. Jo l'altre dia escoltava el director, és que no vull una gran viticultor de Catalunya, no sé si Codorniu Freixanet, que deia que, per exemple, com els vins espanyols són més barats que els francesos, de cop els vins espanyols tindrien més números de tenir llavors ara un preu raonable als Estats Units. Vull dir, feia tants anys que el món no ens enfrontàvem a una economia aranzelada, no sé quin adjectiu trobar, però amb tants aranzels, que les conseqüències encara no les veiem ni a venir en com exactament s'adaptaran els mercats. El que jo sí que veig és que la Unió Europea, hi ha un tema a l'hora de protegir la nostra indústria, que és que, com tenim la tesi marcada del lliure comerç intern, l'únic que podem fer són aquestes ajudes puntuals, no? Aquestes ajudes com perquè no es facin fora a la gent en certs moments, però tenim una impossibilitat per regles internes nostres de beneficiar aquestes empreses nostres. Què vull dir això? Tu no pots fer concursos públics, per exemple, on potencis allò que està fet aquí. Tu no pots, o sigui, tens molt limitat el número d'ajudes que pots donar a certs sectors. I, per tant, jo crec que ara, en aquest context d'economia aranzelada, nosaltres tenim una doctrina lliurecanvista que, en certs moments, jo crec que ens pot posar en una situació pitjor que en altres moments, en el sentit de que, això, podrem ajudar la nostra indústria amb certes coses, costa marcar sectors estratègics, dones petites ajudes, però de cop no pots fer una política més agressiva de... això, beneficiar que, per exemple, totes les contractacions públiques potenciï molt allò que sigui fet en terreny nacional.
La resposta als aranzels sí que sembla que hi haurà un cert acord polític. En canvi, en l'anterior crisi que ens pensàvem tots que venia, fa 15 dies estàvem parlant del kit de supervivència. Doncs avui tenim que el govern espanyol ha impulsat arribar a aquest 2% del PIB en defensa, ha aprovat una partida de 2.000 milions en el pressupost de defensa. Això, a més, fet d'aquesta manera, permet al govern espanyol no haver de passar pel Congrés, però sí que hi ha hagut una certa bronca interna perquè, evidentment, Sumar no ho veu així. Sentiu com ho justificava tot plegat la portaveu de l'executiu, Pilar Alegría.
Estamos hablando precisamente de una transferencia de crédito para atender programas y contratos que ya estaban en marcha y que, lógicamente, al tener un presupuesto prorrogado, como todos ustedes saben, para poder atender, como digo, estos convenios, estos contratos, teníamos que optar por esta fórmula.
Per tant, sembla que la lluita contra els aranzels té un horitzó molt més clar que la cursa armamentística, no?
Jo crec que era previsible. És un tema prou transcendent. O sigui, no és només gastar 2.000 milions, sinó gastar 2.000 milions en seguretat. Que seguretat és, al meu entendre, una cosa que efectivament doncs és ideològica i és estructural. I jo entenc que Sumar no estigui d'acord en això. Jo tampoc ho estic. S'haurien de buscar altres fórmules, segurament, que no sigui abocar diners. Jo apostaria més per... o, en tot cas, abocar aquests diners, que quedi molt clar, que sigui per investigació, per tecnologia, etcètera. No? Quan tu dius que l'Estat doncs posarà 2.000 milions més en seguretat, tothom entén que és per armes i per això, a nivell d'imatge, jo crec que és normal que Sumar s'hi oposi i que segurament no s'explica bé i no sabem a què s'acabaran destinant aquests diners, però potser... depèn de què es destinin, es pot entendre més o ho pot entendre menys la societat. Encara que Pedro Sánchez insisteixi en que aquests diners, evidentment, no es trauran d'escoles, ni d'hospitals, ni de salut, només faltaria, no? Però a mi m'agradaria saber en què concretament es gastaran aquests diners i si tindran utilitat o no, o si només aniran a pagar armes, no? Llavors, hi estic en contra i entenc que Sumar estigui en contra.
Sí, és que jo també penso que és un error del govern i que estem tots empesos a Europa, però que estem cometent un error en entrar en una dinàmica preguerra mundial, quan no estem en aquest escenari, quan no s'ha fet ni tan sols un any d'intent de només coordinació dels exèrcits europeus, directament s'ha anat a l'augment pressupostari per part dels estats i els diners no cauen dels cels, o sigui, no s'ha fet una reforma fiscal per pagar aquest augment. Per tant, evidentment que seran diners que sortiran d'altres llocs, s'ha d'acabar a veure exactament a on, però jo crec que hem entrat en una lògica absolutament desproporcionada respecte a la situació on estem. No s'ha intentat alguna de les mesures que tenia més lògica que fossin primer, com intentar coordinar aquests exèrcits europeus i, per tant, estem en una lògica...
Sento discrepar, però potser estan passant coses que ens haurien de fer pensar que el que servia fa 2 anys no serveix. Si Suècia, la socialdemòcrata Suècia, que porta arrossegant 50 anys de neutralitat, ha entrat a la OTAN, no és perquè les coses vagin bé. No podem pensar que no, els suecs, que per cert no són sospitosos de res dolent pràcticament, els suecs han entrat a la OTAN perquè la situació és molt greu. Si no ho volem veure i volem pensar que això no va amb nosaltres o volem pensar que som europeus però no per defensar-nos, doncs escolta, però jo crec que aquesta postura ni és raonable ni és responsable, ni té futur.
Ens seguirem parlant els pròxims dies, però avui hi ha hagut una bona notícia, i com que hi ha hagut una bona notícia, la voldríem subratllar. Perquè avui finalment s'han aixecat les restriccions d'aigua per sequera, que dissabte, de fet, ja s'havia anunciat que s'aixecarien. Es tanca, doncs, un període de restriccions que ha durat 4 anys. Ha estat la sequera més important que ha patit Catalunya en 200 anys. El sistema de Ter Llobregat, del qual depenen 6 milions de persones, deixa, per tant, l'alerta, se situa en fase de prealerta, vol dir que ja no hi ha restriccions. Això després que les reserves hagin remuntat fins al 64%, recordem, que veníem del 15%. Tot això entrarà en vigor a finals d'aquesta setmana. Saludem David Saurí, que és professor de Geografia de la Universitat Autònoma. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
És un bon dia? És el dia d'aixecar les restriccions per sequera?
I tant que ho és. És un dia, a més fa un dia magnífic i tenim els pantans molt plens, com no els hem tingut en 4 anys, i per fi els pagesos podran regar tot el que necessiten a les conques internes i podrem veure les nostres fonts públiques funcionant, que també feia molt temps que no passava.
Són precisament els agricultors i també els ramaders els que més han patit aquestes restriccions. Estava justificat posar el focus en ells?
Bueno, sí, és veritat que és que l'agricultura i la ramaderia, juntament amb els que no es poden expressar perquè no són humans, que són els ecosistemes i naturals i la flora i la fauna, són els que han patit més, per descomptat. Ells han tingut restriccions en les seves activitats productives, no han pogut regar tot el que volien, han també tingut restriccions a la ramaderia, i en canvi nosaltres a les zones urbanes, inclús en el pitjor moment, quan estàvem al 14%, encara que es parlés de portar l'aigua en vaixell, encara que es parlés d'instal·lar una dessalinitzadora al port de Barcelona, etc etc, mai vam patir restriccions domiciliàries, mai ens van arribar a tallar l'aigua, vull dir que això també s'ha de dir.
Els últims anys, aquests últims 4 anys amb sequera, hem parlat moltes vegades que estàvem afrontant-la amb les lliçons que havíem après en l'anterior gran sequera del 2008. Quin és el llegat d'aquesta sequera per la pròxima sequera que inevitablement vindrà?
Efectivament. Bueno, jo penso que el llegat és ben cert que sí que hi havia un planejament a l'any 2008 de què caldria fer per evitar la sequera actual. El que passa que va coincidir immediatament després de la sequera va venir una crisi econòmica brutal que va fer que totes les inversions previstes per desalinitzadores i altres operacions s'haguessin de destinar a coses més urgents. No? Jo penso que aquesta vegada els deures també s'han fet perquè hi ha una previsió d'augmentar encara més aquesta proporció dels recursos alternatius que ens diuen que no hem de mirar el cel per tenir-los, no? La desalinització i la regeneració d'aigua, no? El que passa que l'escenari també és molt, no és tan preocupant i tant d'això com va ser la crisi de l'any 2008, de moment, però és l'escenari nacional, però sobretot internacional, també és molt incert, no? Però tant de bo que aquests 2.000 i escaig milions que el govern ha destinat a generar noves infraestructures per a l'abastiment urbà, doncs tot això sigui possible.
Molt breument, perquè em quedo sense temps. Sí. Es pot preveure quan falta per la pròxima gran sequera?
No es pot preveure, però que és de la mateixa manera que les sequeres acaben, no se sap mai, no és un fenomen com una allau que passa, un terratrèmol que sabem que podem datar quan passa, quan ocorreix i quan deixa de passar, no? Les sequeres és un fenomen que té una iniciació molt, molt lenta i també té una finalització també molt lenta, però inevitablement en tindrem, això per descomptat.
Doncs és el que ens diu David Saurí, professor de Geografia de la Universitat Autònoma. Abans dèiem que quan hi ha crisi sempre busquem els experts. Suposo, senyor Saurí, que ara estarem uns mesos sense parlar tan sovint com hem estat fent fins ara. En tot cas, gràcies per acompanyar-nos tot aquest temps. I serà bona notícia que no haguem de parlar perquè voldrà dir que no tenim aquest problema.
Efectivament, jo estaré encantada en aquest cas de no parlar i que tinguem tota l'aigua que necessitem.
Gràcies i bona tarda. I
bona tarda.
Amb una advertència que ens feia el professor, no és una bona combinació que quan s'acabi una sequera vingui una crisi perquè aleshores no fas els deures. Doncs hem estat parlant uns quants minuts de que podia estar venint una crisi.
Bueno, però potser l'economia espanyola aguanti una mica millor que la resta.
Que optimista, Marcos, tant sí, de boques. Jo...
Tenim turisme. Ara ens vindrà molt
magnífic.
Bé, això. Tenim turisme
gran
i serveis.
Gran valor afegit del turisme.
Tenim turisme i serveis. Afegit. Això ara ens vindrà molt, molt bé.
Ara m'has vingut al cap, m'ha vingut la imatge del Marcos a la platja amb la cervesa i aquella nevera de color blau. Com no. Els anys 60, sol i playa.
Serà una imatge difícil de superar, per tant, nosaltres ho deixarem aquí. Avui hem fet tertúlia amb l'Alícia Puig, experta en polítiques públiques climàtiques en àmbit europeu, amb Marcos Lamelas, periodista del Confidencial, i la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona i persona que genera imatges de Marcos Lamelas en banyador. Gràcies a tots tres. Bona tarda.
Gràcies.
I Audiologia Universitària, avancem la promoció de Sant Jordi amb la Supersetmana d'Universitària. Del 7 al 14 d'abril, gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Descobreix les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi?
Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
L'esport té moments dignes de serial.
Joan, ets un pandó, etcètera, etcètera. Tampoc miraves de les dues. No saps, no saps ni qui era.
No.
Molt bé.
L'esport pot ser un drama.
Permission, el agente de Cipoll i Cita con la muerte.
Ara mirem crims.
L'esport a vegades espanta.
Un clàssic del terror que es titulava L'increïble home minvant.
L'esport també pot ser comèdia.
El Roper, Georgi Mildred, eh?
Quantes vegades ens ho han dit,
eh? De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Sigui quin sigui el teu gènere preferit,
sigui quin sigui el teu esport,
tenen cabuda al Tot costa.
També disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants 3.0.
Al planeta li importa massa que n'hi hagi humans?
Als humans, la ignorància ens afecta.
Ah, no.
Quan vas a un ajuntament, per què sempre diuen això ve de dalt? Jo pregunto qui és el de dalt.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0.
Esvaïm la ignorància.
Catalunya migdia.